Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 1 d'octubre de 2012. Artur Mas signarà avui el decret de convocatòria d'eleccions catalanes per al 25 de novembre, moment amb el qual començarà el procés formal cap a la cita amb les urnes. Aquest cap de setmana ha estat molt intens, els partits polítics han fixat i reforçat les seves posicions i és notícia especialment un nom propi, el de Pere Navarro, que va ser elegit ahir pel Consell Federal dels Socialistes Catalans, candidat del PSC a la presidència de la Generalitat. L'alcalde de Terrassa es va imposar a Montserrat Tura, l'altra candidata, amb el 73% dels vots. Entre altres continguts polítics d'aquesta cita socialista d'ahir, destaca el fet que Navarro es va posicionar clarament pel no a la independència i també per la necessitat que un possible referèndum a Catalunya sobre aquesta qüestió sigui legal. Les cartes estan ensenyades i ara cal que els programes siguin clars també en aquells temes que ens preocupen, sobretot temes socials i econòmics, i que els ciutadans puguem votar lliurement, sense por i decidint el que passarà els propers anys al nostre país.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Passa un minut i mig de les 8, salutacions del Gerard Carrion a la sotsedició, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Toni Huguet al control tècnic. En aquest primer dia d'octubre, festa de Santa Teresa de l'Infant Jesús, repassem l'actualitat del dia després d'un cap de setmana d'intensa activitat política en què els diferents partits catalans han començat a posar en marxa la maquinària electoral. Avui el president Artur Mas signarà el decret de dissolució del Parlament i de convocatòria d'eleccions pel 25 de novembre.
La signatura, per tant, posarà el punt i final a una legislatura que no durant ni 2 anys i que el president Mas ha donat per exaurida després del no del govern de Rajoy al pacte fiscal i també de l'ampli suport ciutadà a la manifestació independent de l'11 de setembre. El decret que Artur Mas signarà entrarà en vigor com a molt tard dimecres amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat. A partir d'aquest moment es compten els 54 dies exactes que fixa la llei electoral perquè se celebrin les eleccions catalanes.
El Partit dels Socialistes de Catalunya ja té candidat per a les eleccions del 25 de novembre. Serà l'actual primer secretari del PSC i alcalde de Terrassa, Pere Navarro.
El líder dels socialistes ha fet bons els pronòstics i s'ha imposat a Montserrat Tura amb el 73% dels vots. Navarro es va mostrar obertament contrari ahir a l'opció independentista, proposant la via federal pactada amb Espanya i qualificant el president Mas de fals profeta, que vol amargar, diu, el seu fracàs. El líder dels socialistes catalans va dir que la seva formació no vol ni el xoc de trens de Convergència i Unió ni la Guàrdia Civil, que ens vol enviar el Partit Popular. En el seu discurs de presentació de candidatura, Navarro va concretar que defensarà un referèndum que sigui legal i pactat en què els catalans exerceixin el seu dret a decidir. Tot i això, va dir que el PSC optaria pel no si aquesta consulta arribés a celebrar-se.
Com dèiem, també els diferents partits polítics estan prenent posicions en la precampanya amb un eix molt clar entre els defensors de la independència de Catalunya i els qui es decanten per ser partidaris de la permanència de Catalunya dins d'Espanya, amb l'afegit de crítica a les retallades que volen introduir el PSC i Iniciativa.
De moment, una enquesta publicada al Periódico diu que Convergència i Unió guanyaria de 2 a 3 escons respecte al 2010, però sense arribar a la majoria absoluta, que el PSC i el PP baixarien i que Esquerra Republicana, Solidaritat i Ciutadans pujarien. Iniciativa, diu, es quedaria igual. En la mateixa línia anava una enquesta que publicava ahir La Vanguardia. La convocatòria electoral va paralitzar l'activitat del Parlament i queden ajornades de moment les dues comissions d'investigació en marxa, la del sector sanitari i també la de les caixes d'estalvis, que havia de començar avui.
Entre els diferents missatges del cap de setmana, destaquem que Convergència Democràtica veu una Catalunya en transformació. Ho va assegurar ahir el secretari general Oriol Pujol des del País Basc.
Pujol va afirmar que Catalunya s'acaba una etapa i en comença una de nova. Des del Degergardieguna, la festa anual del PNB, Pujol va explicar que cal que aquesta nova etapa sigui marcada per una profunda radicalitat democràtica.
I la comissària de Justícia de la Comissió Europea, Viviane Reding, ha deixat clar que no hi ha cap marc legal que estipuli que una Catalunya independent quedi fora de la Unió Europea.
Ho va assegurar ahir en una entrevista al Diario de Sevilla. Reding va dir que no pensa ni per un segon que Catalunya vulgui deixar la Unió Europea. Diu que coneix els catalans des de fa molt de temps i que ha estat una de les persones no catalanes en rebre la Creu de Sant Jordi i sap que el seu sentiment és profundament europeu. La comissària luxemburguesa va negar rotundament, replicant el rotatiu, que la Convenció de Viena afirmi que l'Estat que s'independitzi abandonarà els organismes internacionals dels quals formava part abans.
Altres informacions de casa nostra. Barcelona viu avui la segona vaga d'autobusos de 24 hores en una setmana, convocada per sindicats minoritaris, en aquest cas la CGT, ACTUB i PSA, coincidint amb l'estrena de 5 noves rutes del transport urbà barceloní. Els sindicats convocants de la vaga, a la qual no s'han sumat ni Comissions Obreres ni la UGT, protesten per les retallades salarials, sobretot la de la paga extra de Nadal.
La Generalitat ha decretat uns serveis mínims del 50% a les hores punta en el servei d'autobusos de Barcelona per la vaga. A partir de demà 2 d'octubre, la convocatòria de vaga als autobusos és de 2 hores per torn, de 2 a les 4 de la tarda, de 9 a 11 i de 4 a 6, amb caràcter indefinit, excepte el dia 5 d'octubre, quan l'aturada es farà entre les 10 del matí i les 3 de la tarda. Per aquests dies, el govern ha establert que funcionarà la meitat del servei quan la vaga transcorri entre els trams horaris esmentats anteriorment. A més, les línies 9, 21, 63, 65, 92, 109, 150 i 157 hauran de mantenir almenys el 25% del servei durant tot el dia i haurà de circular també un autobús de barri durant tot el dia.
Qualsevol urgència o consulta a Catalunya passa des d'avui només pel 112, 112. Aquest número de telèfon substitueix el que fins ara tenien els Mossos i els Bombers i centralitza així totes les trucades d'emergència al país.
A partir d'aquest mes, el 088 dels Mossos i el 085 dels Bombers desapareixeran. Fins ara es podien fer servir tots dos i estaven, doncs, desviats cap al 112. A la pràctica, doncs, el servei serà el mateix, però els usuaris ja no disposaran de l'opció de fer servir el 088 i el 085. Només existirà el 112. El canvi es deu a una normativa europea que obliga a unificar totes les trucades d'emergència al número gratuït i universal 112, que acabarà sent el mateix a tots els països europeus.
I els pensionistes comencen a pagar una part dels medicaments a partir d'avui, quan s'amplia a tots els usuaris l'aplicació automàtica del nou copagament en la dispensació de receptes a les farmàcies.
Quan va entrar en vigor l'1 de juliol passat el Reial Decret del Govern que instaurava, doncs, el copagament, la Generalitat i també el Col·legi Oficial de Farmacèutics van decidir no cobrar-ho immediatament perquè els sistemes informàtics no estaven preparats i volien evitar que els pensionistes paguessin més del que tocava. En aquest sentit, el gerent d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries del Servei Català de la Salut, Antoni Gilabert, ha assegurat que ja s'han adaptat als sistemes informàtics perquè en els ordinadors de les farmàcies aparegui automàticament el límit de copagament mensual que té cada pensionista en funció de la seva renda.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dilluns, primer dia d'octubre. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, rep avui el comissari europeu d'Economia, Olli Rehn, a la Moncloa. S'espera que el president debati els nous ajustos que plantegen els pressupostos per al 2013, presentats dissabte i ja criticats per diverses formacions polítiques de l'oposició.
Rajoy analitzarà amb Rehn les retallades per controlar el dèficit, els resultats de les proves d'estrès de la banca espanyola, publicats, recordem-ho, divendres passat, i la possibilitat que l'estat espanyol demani un rescat íntegre abans que s'acabi l'octubre. Fonts de la Moncloa han avançat que Rajoy comunicarà a Olli Rehn que Espanya manté intacte el compromís amb els objectius de dèficit per part de totes dues administracions, incloent-hi totes les comunitats autònomes, tot i que la major part d'aquestes, doncs, han rebut molt malament els pressupostos que dissabte va presentar el ministre d'Economia, Montoro.
i el Partit Nacionalista Basc es desmarca de les reivindicacions independentistes catalanes i situa la crisi econòmica com la veritable urgència nacional de la formació de cara a les eleccions basques del 21 d'octubre. Ho ha dit el seu president, Íñigo Urkullu, en la celebració de l'Alderdi Eguna, el Dia dels Nacionalistes Bascos.
A banda de la sortida de la crisi econòmica, l'aprofundiment en l'autogovern i la consolidació de la pau i la convivència a Euskadi han estat els altres dos eixos principals del discurs d'Urkullu, que ha iniciat entre crits de l'endecari i l'endecari. El també candidat a la l'endecaritza ha defensat que Euskadi sigui una nació que relacioni amb la resta de les europees com una més sense subordinacions imposades i sense més lligams que la lliure decisió de la ciutadania basca. A l'acte recordem doncs, que hi han acudit una delegació de Convergència i Unió encapçalada pel secretari general, Oriol Pujol, i també el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí.
En plana internacional destaquem que els recursos econòmics que destinarà el govern per finançar el... En plana internacional us expliquem, perdó, que més d'un milió de seguidors, segons els convocats, es van concentrar ahir als carrers de Caracas, la capital de Veneçuela, a una setmana de les eleccions per donar suport a l'opositor Enrique Capriles després de la mort de tres opositors amb detencions incloses d'algunes persones vinculades al govern d'Hugo Chávez.
El líder opositor Enrique Capriles va començar recordant els tres membres del seu partit assassinats el dia anterior a Barinas, terra natal de Chávez, per un treballador del Ministeri Ambiental que ja ha estat detingut. Ismael García, candidat a l'alcaldia de Caracas, mirava la gran multitud i va recordar que ell va viure la mateixa situació amb Chávez l'any 98. Ara el poble va assenyalar, està dient que, sí, que se li han acabat totes les oportunitats.
També és notícia que almenys 34 persones van morir ahir i 85 van resultar ferides en una cadena d'atemptats i atacs armats en diferents punts de l'Iraq, principalment Bagdad, la capital.
Entre les víctimes, 25 han mort en els atemptats perpetrats a la capital i als seus voltants, on s'han registrat també la majoria dels ferits, un total de 59. Anteriorment, fonts policials van dir que els morts pujaven una vintena a causa de l'esclat de 10 cotxes bomba a primera hora del matí en diverses localitats. L'Iraq segueix sumit en una greu crisi política i també de seguretat, tot i els intents del govern per minimitzar l'impacte del terrorisme. L'actual repunt de la violència terrorista, sobretot contra militars i policies, s'ha intensificat en l'últim any després de la sortida definitiva de les tropes nord-americanes el 18 de desembre. Des del juny, cada mes, hi ha hagut onades d'atemptats semblants. Gairebé ningú dubta que al darrere hi ha la renovada branca d'Al-Qaeda, de l'Iraq, que no amaga l'objectiu de provocar el caos i impedir el progrés d'un país governat majoritàriament per xiites.
I aquest diumenge, ahir, milers de francesos van protagonitzar la primera gran marxa contra les polítiques d'austeritat des que governa el socialista François Hollande a la presidència de la República. Van ser desenes de milers els ciutadans, unes 50.000, segons els organitzadors, els qui van participar en una manifestació al centre de París contra les polítiques d'austeritat. La marxa arriba tot just dos dies abans que el Parlament francès comenci a debatre el Pla Europeu d'Estabilitat Pressupostària que obliga els estats membres a limitar el dèficit i, per tant, també la despesa pública.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un minut i serà un quart de nou. En esports, l'Espanyol s'ha situat com a cuer en solitari de la primera divisió de futbol després d'encaixar ahir a la nit contra l'Atlètic de Madrid a Cornellà al Prat la cinquena derrota en 6 jornades, 0-1.
Un gol de Raúl García en el minut 29 va donar el triomf als matalassers i va forgar la crisi del conjunt blanc i blau que va estar acomiadat amb xiulets i crits contra la directiva d'una afició farta d'un equip a la deriva.
El Real Madrid, per la seva banda, es va desfer del Deportivo per 5-1 després de remuntar un gol inicial dels gallecs i afrontarà el clàssic de dissabte a 8 punts del Barça, que va guanyar 2-3, recordem-ho, dissabte a Sevilla, després d'una remuntada èpica amb dos gols en els últims dos minuts del temps reglamentari. i Andrés Iniesta, Carles Puyol i Adriano han rebut l'alta mèdica i han entrat en la llista de 21 convocats pel partit de demà a Lisboa contra el Benfica en la segona jornada de la Champions.
En canvi, Thiago Alcántara, que es va fer mal a Sevilla, es baixa a l'espera de saber l'abast exacte de la lesió al genoll esquerre. Thiago Alcántara estarà uns 2 mesos de baixa després que les proves mèdiques a les quals es va sotmetre i van confirmar que té una ruptura del lligament col·lateral intern del genoll dret. El migcampista blaugrana va acabar lesionat al partit d'ahir contra el Sevilla i es baixa segura per al clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou i un cop confirmat el pronòstic iniciarà un tractament conservador que el tindrà unes 8 setmanes, volíem dir, fora dels terrenys de joc.
Abans de repassar breument altres notícies, repassem els altres resultats de la primera divisió. València 2, Saragossa 0, Màlaga 4, Betis 0, Real Societat 2, Atlètic 0, Granada 2, Celta 1, Valladolid 6, Rayo 1, Osasuna 4, Llevant 0 i els 3 esmentats de la victòria del Barça-Sevilla, la derrota de l'Espanyol a casa i la victòria per golejada també del Madrid davant del Deportivo. I amb motor, Dani Pedrosa va guanyar de manera incontestable el Gran Premi d'Aragó en MotoGP l'endemà del seu 27è aniversari. El pilot de castellà es va imposar amb autoritat per davant de Jorge Lorenzo i Andrea Dovizioso, una victòria que deixa el català 33 punts al mallorquí i afegeix una mica de pressió de cara al títol.
Lorenzo va liderar la prova a l'inici fins que el va superar Dani Pedrosa, que va marxar tot sol cap a una victòria molt clara. El nord-americà Nicky Hayden va tenir una caiguda espectacular, però tot i el fort cop que es va donar amb un dels murs de protecció, afortunadament no té cap lesió greu. Aleix Espargaró va acabar desè, el millor de la CRT.
I acabem amb un apunt de bàsquet. Ha començat aquest cap de setmana la Lliga ACB. El Blancos Rueda de Valladolid va sorprendre ahir el Barça i va guanyar el Palau Blaugrana per 71-78. La Sínia Manresa no va poder amb el Bluesens Montbus, 83-78 va perdre, i la Penya va guanyar el Lagunaro per 89-73 i genera la primera victòria il·lusionant amb el seu bon joc.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El papa Benet XVI va insistir ahir que la riquesa s'ha de posar al servei de la solidaritat i el bé comú. El pontífex va explicar durant l'Àngelus que l'Evangeli posa en guàrdia l'home davant el materialisme i l'impulsa a treballar per la igualtat i la moralitat a tots els nivells. Comentant el fragment dominical de la Sagrada Escriptura, el Sant Pare va avisar que sovint costa valorar i apreciar les coses bones que fan altres realitats eclesials que no són la pròpia. En aquest sentit, Benet XVI va dir que els membres de l'Església no poden sentir-se gelosos quan algú de fora de la comunitat fa el bé en nom de Jesús.
I també us expliquem que el procés judicial contra el majordom del papa Benet XVI es dividirà en 2 processos diferents. Per una banda, jutjarà Paolo Gabriele, el majordom, i per l'altra, el seu suposat col·laborador, l'informàtic Claudio Ciaperletti. Una de les notícies més importants és que s'ha confirmat que el secretari personal del pontífex, l'alemany Georg Geinwins, declararà com a testimoni durant el procés. A més, també declararà una de les consagrades que assisteixen al pontífex. El majordom, recordem que s'enfronta a una condemna de 4 anys si és declarat culpable de la filtració de documents secrets i personals del Sant Pare.
I el papa, precisament, és notícia també perquè s'acaba de fer públic que ha triat com a lema per la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials de l'any vinent aquest: xarxes socials, portals de veritat i fe, nous espais per l'evangelització. El missatge respon a un dels reptes més importants de l'Església, que és el d'integrar l'evangelització amb les noves tecnologies. Igualment, hi ha una voluntat eclesial ferma per humanitzar i vitalitzar el món digital. Benet XVI farà públic aquest missatge el proper 24 de gener, festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes. Principals titulars de portada a la premsa: El periòdico Mas guanya sense arrasar i atia l'independentisme. Es refereix així a una enquesta que publica aquest rotatiu. La Vanguardia: els votants del PSC demanen més acords amb Convergència i Unió. El País: els pressupostos de l'Estat deixen en l'aire l'actualització de les pensions. El Punt Avui: Navarro s'aboca a liderar el no a la independència sobre el nou candidat del PSC a les eleccions. I el Diari Ara, també sobre aquesta qüestió: el Partit dels Socialistes de Catalunya s'aclareix, independència no.
I pel que fa als titulars de la premsa espanyola, El Mundo, Montoro guarda impostos a la recambra per quadrar el 2013. D'altra banda, l'ABC, una sentència del Tribunal Constitucional podria treure al carrer 20 etarres i la Razó destaca Rajoy uneix els seus barons davant el dèficit i també davant a Mas.
Fet aquest repàs, de seguida als serveis i després entrevistarem el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i col·laborador com a assessor teòleg en el Sínode dels Bisbes, Salvador Pieninot.
Ràdio Esteli Catalunya Cristiana et proposen una nit on hi serem tots. La nit de Ràdio Esteli Catalunya Cristiana, el dijous 4 d'octubre al Palau de Congressos de Catalunya. Un sopar benèfic amb l'actuació de Marina Rossell i la presència de l'alcalde Xavier Trias, el cardenal arcabisbe Lluís Martínez Sistac i l'expresident Jordi Pujol, entre d'altres personalitats. Reserves al 93 409 2770 o a lanit@radioestel.cat. La nit de Ràdio Esteli Catalunya Cristiana, el 4 d'octubre, uneix-te a nosaltres. I creus? Vine. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes d'assaborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. La filosofia té per objecte l'ensenyament de la virtut, el deure i la vida recta. Marc Tuli Ciceró, jurista, filòsof i escriptor. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 7 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Avui comencem a les comarques tarragonines. Tenim un accident a la A7, a la variant, al tram de Vilaseca. Hi ha aturades d'un quilòmetre aproximadament anant cap al nord, cap a Tarragona, des de Vilaseca, això a la A7. I unes obres a la T11, arribant a Tarragona, també aturades, en principi no superen el quilòmetre, però també hi ha problemes en aquest tram de la T11 abans d'arribar a Tarragona i en aquesta direcció. A banda d'aquestes incidències, parlem d'aturades habituals a les vies que envolten la ciutat comtal. Les més importants, a l'autovia A2, entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts, però també a l'autopista B23, entre Sant Feliu i l'Avinguda Diagonal. A l'extrem nord, la C58, l'autopista del Vallès, amb aturades destacades, habituals però destacades, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. I acabem amb l'autopista del Maresme. Retencions intermitents, un parell de quilòmetres, tram de Badalona i en sentit Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Laura Martínez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments el patir els usuaris de ferrocarrils de la Generalitat que la línia Llobregat-Anoia i per causes tècniques no hi ha circulació de trens entre les estacions de Sant Vicenç, Castellgalí i Manresa Alta. També advertir els usuaris d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona, que avui alguns sindicats han convocat una jornada de vaga i en aquests moments d'hora punta i fins a 2:15 del matí i a la tarda de 4 a 8 del vespre ha de funcionar el 50% del servei. Les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150 i 157 han de mantenir com a mínim el 25% del servei durant tot el dia. A les línies del bus de barri ha de circular almenys un vehicle també durant tota la jornada. I pel que fa a la resta del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, és a dir, metro, tramvies, els trens de Rodalies de Catalunya i la resta de línies de ferrocarrils de la Generalitat funcionen hores d'ara sense cap incidència per l'àrea metropolitana de Barcelona. I res més a afegir de moment. Des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió, crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Comencem la setmana amb temperatures que han baixat, sobretot a punts de l'interior, respecte a la jornada d'ahir. Hem tingut, a més, durant aquesta passada matinada, algun ruixat dispers a punts del litoral central, però hem d'esperar també que durant aquestes properes hores, en conjunt, s'imposi el sol a tot Catalunya. Això sí, a partir de la tarda tindrem algunes bandes de núvols alts i prims. També hem d'esperar que puguin créixer algunes nuvolades a punts del Pirineu, així com també alguns núvols baixos als dos extrems del litoral. En general, aquests núvols no ens deixaran precipitacions. A més, al centre del dia, les temperatures seran semblants una mica més altes a les d'ahir. I pel que fa al vent, avui hem d'esperar predomini del component sud i oest. De cara a demà, no esperarem grans canvis. Novament, predomini de l'ambient assolellat a totes les comarques catalanes, només amb el pas d'alguns núvols alts i prims i també amb el creixement d'alguna nuvolada al llarg de la tarda al Pirineu. Com al llarg de la jornada d'avui, aquestes nuvolades no deixaran precipitacions. En quant a les temperatures, doncs continuaran amb una lleugera tendència a l'alça, sobretot al centre del dia, les màximes, i el vent també demà bufarà al centre del dia entre fluix i moderat amb predomini del component sud i oest. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
El diumenge 7 d'octubre comença a Roma la 13a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, que se celebra amb un títol molt revelador, la nova evangelització i la transmissió de la fe. Entre els bisbes participants hi ha el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, i entre els col·laboradors destaca la presència, entre molts altres que són catalans, del teòleg expert Salvador Pié Ninot, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. Ens acompanya avui en el primer cafè de Ràdio Estel, doctor Salvador Pié Ninot. Bon dia.
Bon dia.
Com serà aquest sínode dels bisbes? Com el definiria?
Jo diria que és un dels sínodes que toca més una qüestió que darrerament, en aquests últims anys, s'està veient com a molt actual. Com fer possible que l'Evangeli no només sigui vist com una cosa molt important però passada, sinó que es vegi com una cosa nova. D'aquí el títol de nova evangelització.
Com definiria un sínode mundial a nivell
general? El sínode és una assemblea que es fa cada 4 anys, que el Concili Vaticà II va instituir, no existia abans, per participar conjuntament el papa i els bisbes en anar discernint qüestions que sorgeixen a l'Església i que cal tenir una visió universal. I en aquest sentit, per tant, al sínode hi ha la part primera, que són els bisbes participants, que són els que voten, d'uns 270 enguany. Després hi ha uns experts que ajudem, hem d'ajudar, ara som uns 45, que ajudem una mica aquesta dinàmica, i després hi ha uns auditors que estan presents, escoltant, podríem dir, ells no participen en la dinàmica, però també és important la seva presència en quant que signifiquen també una mica el que representa l'Església a través del món. La dinàmica concreta quina és? Un gran debat inicial d'intercanvi d'experiències, és riquíssim, a veure aquell de l'Àfrica que diu que de Llatinoamèrica, aquell de l'Índia, i això porta a un programa de treball, podríem dir, i després una segona part en què es reuneixen amb grups lingüístics de cara a fer propostes. Si el sínode acaba votant per dues terceres parts propostes que són, podríem dir, camins de treball. Tenint en compte, sembla que el sínode és de bisbes, no és una sessió de teologia, sinó sessió de teòlegs pastors. I, per tant, cada acabar d'una manera proposicional. S'acaba amb unes propostes que són les que després el papa fa servir de cara al document postsinodal.
Per tant, com 3 grans etapes, primer l'intercanvi d'experiències, després la reunió per grups lingüístics i, finalment, la votació d'unes propostes que s'han elaborat.
Exacte, aquesta seria la dinàmica, no?
Una dinàmica que inclou sessions cada dia i, de vegades,
sí,
nits, també,
sí,
nits,
sí,
de converses.
És molt intens, perquè eren normalment de 4 setmanes, es van reduir a 3, perquè la gent havia d'estar massa temps fora de la pròpia diòcesi, però, és clar, això vol dir un dinàmica. I, a més, la riquesa que hi ha és tan extraordinària que és val la pena.
Sobre nova evangelització, aquell gran concepte que va promocionar molt Joan Pau II per intensificar el treball en aquells llocs on ja s'havia anunciat l'Evangeli, però que necessita, diguéssim, ser tornat a anunciar, suposo que donarà per moltes qüestions sobre els nous llenguatges,
exacte,
la pastoral dels joves...
Evidentment que aquí hi ha el tema dels nous llenguatges, de com tornar a anunciar, com s'ha de ser fidel per una banda a la fe de l'Església, i per això hi ha el tema de l'any de la fe i el quantasisme de l'Església Catòlica, però alhora també com es pot donar en aquestes dimensions, podríem dir, noves. Penso que això és el gran desafiament. Tenint en compte també les diferències, perquè una cosa és Europa envellida, l'altra cosa és la vivor que hi ha a Llatinoamèrica, l'Àfrica i l'Àsia, i en aquest sentit penso que aquesta visió universal et dona també una visió més catòlica de la fe, i alhora també ens pot ajudar també nosaltres. Per això crec que val la pena estar-hi al cas, no tant de les aventures que es poden explicar, sinó de la força que aporta el sínode.
El sínode comença el diumenge 7 d'octubre, però hi haurà un dia molt especial, que serà l'11 d'octubre, en què comença l'any de la fe i es compleixen tot just 50 anys del Concili Vaticà II, de l'inici d'aquell concili.
Exacte, és molt important aquest fet, perquè el papa ja va dir que es tractava d'un concili que volia reformar i renovar l'Església. Això no s'ha d'oblidar mai, i és el papa Benet XVI que això ho ha posat molt de relleu. I, per tant, val la pena que nosaltres continuem amb aquesta línia, i així serà aquest gran fet de l'11 d'octubre, 50 anys del Concili.
I després d'aquest aniversari continuaran les sessions, evidentment, fins al dia 28.
28, sí, que hi haurà la gran conclusió final, i una qual una mica es proclamarà, també. Entretant, també hi haurà una proclamació de Sant Joan d'Àvila com a doctor de l'Església, i llavors hi haurà també una presència bastant important de bisbes espanyols allà. O sigui, hi ha un sèrie de fets que penso que poden ajudar una mica a moure.
I tant que sí, que alimentaran també la dinàmica de treball d'aquesta 13a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes sobre la nova evangelització i la transmissió de la fe. Del 7 al 28 d'octubre, un dels participants importants com a assessor teòleg és Salvador Pieninot, que ens ha acompanyat avui. Moltes gràcies per la seva presència. Bon dia, que vagi molt bé i que entre tots ajudem amb la pregària i amb la feina, com és el cas de vostè, a aquest sínode.
Gràcies, i també per la vostra atenció a aquests temes.
Bon dia.
Parla aquesta hora Gerard Carrión. Repassem els titulars després d'un cap de setmana d'intensa activitat política en què els diferents partits catalans han començat a posar en marxa la seva maquinària electoral. Avui el president de la Generalitat, Artur Mas, firmarà el decret de dissolució del Parlament de Catalunya i de convocatòria d'eleccions per al 25 de novembre vinent. La comissària de Justícia de la Comissió Europea, Viviane Reding, ho ha deixat ben clar. Diu que cap marc legal estipula que una Catalunya independent quedi fora de la Unió Europea. Ho ha assegurat en una entrevista al Diario de Sevilla. Reding ha dit que no pensa ni per un segon que Catalunya vulgui deixar la Unió Europea. Barcelona viu avui la segona vaga d'autobusos de 24 hores en una setmana, coincidint amb l'estrena de 5 noves rutes de transport urbà. Els sindicats convocants de la vaga, a la qual no s'han sumat ni Comissions Obreres ni tampoc la UGT, protesten per les retallades salarials, especialment de la paga extra de Nadal. La Generalitat, recordem, que ha decretat uns serveis mínims del 50% a les hores punta en el servei d'autobusos de Barcelona per la vaga. I els recursos econòmics que destinarà el govern català per finançar els serveis socials per al 2013 seran només de 30 milions d'euros, amb el que aquesta partida, doncs, vol dir que surt una retallada d'un 40% a través del pla concertat.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la salve a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel.
No hi ha res com estalviar una mica en cada compra per disfrutar d'un gran estalvi a finals de mes. Per això Hipercor tens les millors ofertes, com la segona unitat de llet Hipercor al 50%. El litre et surt a 38 cèntims. Hipercor, preu i per millor. Oferta vàlida a la península.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina, centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. 3vesdobles.ain-es.org.
Soc Lluís Serra i Dansana, secretari general de l'Unió de Religiosos de Catalunya, tertulià a Ràdio Estel i columnista Catalunya Cristiana. El dia 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya a Barcelona, hi haurà la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Una gran jornada de trobada, una festa per a tots nosaltres. Jo també hi seré.
El 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radiostel.cat. T'esperem.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat quan passen 6 minuts de 8:45. Saludem els qui participen. Tenim d'una banda Eulàlia Reguant, responsable de campanyes de Justícia i Pau a Barcelona. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
També és amb nosaltres el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i professor de la Facultat de Teologia, Lluís Serra. L'acabem de sentir promocionant el sopar. Doctor Lluís Serra, bon dia.
Bon dia.
Bé, per tant, ja ho han dit els oients, vostè hi serà en el sopar,
sí,
eh?
Si de vol, sí. Molt bé. Sí, ja estic inscrit i pagat tot.
Dijous a 8:45 al Palau de Congressos de Barcelona, ho recordem, per als qui encara no us hàgiu apuntat, sou a temps, tot i que quan abans millor, eh? Però podeu trucar al 93-409-2770, 93-409-2770 o enviar un correu electrònic a l'adreça lanit@radioestel.cat o lanit@catalunyacristiana.cat. I completem les presentacions saludant Antoni Fiol, alcalde d'Organyà, que ens acompanya des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Senyor Fiol, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com està?
Bé, estem aquí amb una temperatura ja de tardor tirant a hivern, però bé, sensacions de cara a passar una tardor que sigui productiva.
Sí, en tots els aspectes, socials, econòmics, familiars, però també polítics, perquè tenim ja en marxa la convocatòria d'eleccions que es farà efectiva formalment avui amb la dissolució del Parlament. Ja que tenim avui un alcalde com vostè, senyor Fiol, que és del PSC, ens podrà dir com ha vist aquest procés d'elecció del candidat a la presidència de la Generalitat. Vostè hi era? Forma part d'aquest òrgan que es va reunir avui, ahir?
No, jo no. Des de la meva petita envergadura en el món aquest, simplement ho he viscut des de la distància.
Des de la distància, però suposo que també des de la militància i des de l'interès, no?, per un partit proper a vostè.
Penso que hem de dir ara des de la responsabilitat que ens toca a tots, no?, la petitíssima però importantíssima responsabilitat de cada un.
I com veu les possibilitats de Pere Navarro i del PSC en unes eleccions convocades molt abans del previst i que tothom té la sensació, davant les quals tothom té la sensació que ha agafat els socialistes amb el peu canviat o desprevingut, no sé com dir-ho.
Bé, les estadístiques que surten avui tampoc no són les que només amb plantejaments electoralistes voldria qualsevol govern que surt, no? O sigui, tampoc no hi ha uns beneficis tan clars com perquè no puguin inclús equivocar-se. Llavors, aquí el que es tracta és de demostrar aquesta responsabilitat i la capacitat de fer una gestió de tot plegat.
més opinions sobre el que ha passat en el PSC aquests dies, i especialment ahir amb l'elecció del primer secretari Pere Navarro com a candidat.
Home, jo crec que era evident que seria escollit Pere Navarro com a candidat, és a dir, en un partit on fa poc s'ha escollit un secretari general i llavors hi ha una votació sense primàries, lamentablement, però hi ha una votació per escollir el candidat. Si el secretari general, que fa poc era escollit, no era escollit com a candidat, hauria estat una mica estrany, si més no, si perd davant Montserrat Tura, que es postulava com a candidata amb un plantejament més diferent, o si més no, amb un to que aparentment semblava més catalanista o més nacionalista. Jo sí que crec que ara el PSC el que li toca és dotar de contingut el que vol plantejar, perquè fins ara l'únic que ha estat dient en el debat amb qüestions de debat nacional és que és federalista, però sense dotar-ho de contingut tot aquest procés, i per tant jo crec que s'ha de veure què passa. Sí que crec que les enquestes no li auguren un futur molt clar, de fet totes plantegen una davallada, però sí que és cert que les enquestes són enquestes, i que si un es mira les enquestes elaborades aquí, les enquestes elaborades a Madrid, un detecta, si més no, una certa intencionalitat en les enquestes, perquè si a La Vanguardia o els diaris d'aquí estan dient que Convergència roça la majoria absoluta i que els partits teòricament a favor de la consulta o del referèndum tindrien uns 90 diputats i les que es fan a Madrid diuen uns 70, és que hi ha una intencionalitat política al darrere d'aquestes enquestes, més enllà d'un sondeig sobre què pot passar.
Sí, amb el tema de les enquestes sempre hi ha dues utilitzacions diferents. Una, l'enquesta presa seriosament, que ha de fer reflectir la realitat. Però hi ha gent que manipula l'enquesta per provocar una realitat. I això és un tema que jo diria poc honest de les enquestes, quan es vol desfigurar l'enquesta perquè la gent cregui que la realitat és una altra de la que és. En segona qüestió, respecte, per exemple, a aquest cap de setmana, clar, el dubte que hi ha aquí és que Navarro és el candidat del Consell Nacional, però és el candidat dels electors i electores socialistes, o ho seria Tura, en aquest cas? És el tema. I, per exemple, en aquest cas, jo penso que ha jugat amb intel·ligència, un que aniria amb una corda bastant a fiatura, seria Àngel Ros, que ja va veure que no es podia presentar perquè presentar-se ara era anar a la derrota segura i cremar-se inútilment. Aleshores, Àngel Ros s'ha mantingut, diu, no, el meu candidat és Navarro, perquè ja veia que no hi havia altra possibilitat en el Consell Nacional, perquè sí, si hi hagués la possibilitat de parlar amb els electors i de que els electors intervinguessin, aquí sí que hi hauria un punt interessant. Després també hi ha l'aspecte del no a la independència, que queda molt clar. Aleshores, clar, el dret a determinar-se, a l'autodeterminació, això què seria? Perquè el federalisme realment no només s'ha de creure des d'aquí, sinó s'ha de creure des de l'altra banda, no?
I en aquest cas, des del PSOE, vol dir vostè.
Per exemple, el PSOE no va per aquesta línia, per més que després diguin, perquè no hi ha anat mai amb aquest aspecte, no? I realment també el PSC està pagant un dels inconvenients de no haver llegit potser la manifestació en el seu moment, i d'haver-se desmarcat tant, perquè les enquestes sí que donen que els que han estat partidaris a manifestació, doncs aquests recullen realment un suport popular, no?, de la gent. Uh-huh.
Encara sobre el PSC i Pere Navarro, i el que hauria passat, potser, si, com deia l'últim congrés, hi hagués hagut unes primàries obertes a la ciutadania, senyor Fiol?
Bueno, ser del PSC pot ser un ampli espectre, n'hi ha molts. Jo mateix, que vam estar a la manifestació,
O sigui, estem a la manifestació, sí, amb Ernest Maragall i Montserrat Tura, entre d'altres.
Bueno, jo hi vaig anar molt a títol personal, sí, perquè no havia d'encapçalar res, però, i no és que ho digui ara de forma oportunista, però sí que estem fent una lectura de la realitat, i per tant el fet de que cada un tingui una opció personal i que la pugui portar més enllà o no, pugui exemplificar-ho o pugui fer-ne inclús bandera o campanya, és tot una manera de respondre a la política, que és l'art de lo possible. Encara que sigui des d'un petit àmbit, hi ha moltes coses a dir, i no sé si canviarem el sentit d'unes eleccions al govern o en el nostre Parlament, però sí que hi direm la nostra, i que la direm un a un, i sobretot amb exemple. Això de que potser tinguem la il·lusió en un sentit o en un altre, o que el sentit d'estat sigui complicadíssim d'interpretar perfectament i llegir perfectament, això potser sí que ho han de fer les persones que estan en disposició de fer un anàlisi correcte i políticament ben centrat i en coneixement de causa, no? Però que el que puguin acabar decidint les persones, tant si són del PSC com si són d'un altre partit, no està tan clar, no? Això és el que sí que veuria que s'hagués d'afegir a les eleccions, a les enquestes, i sobretot no donar-les per deterministes. És al revés, o sigui, la tendència que hi pugui haver en un moment, ja hem vist en d'altres conteses electorals, que ha canviat radicalment pels fets, no? I els fets que hi ha hagut darrerament han de ser il·lusionants. Llavors, aquesta il·lusió sí que suposo que la compartim, i que en aquest cas potser se li veia més en la idea de la Montse Tura que no en el partit que té un ròssec de passat i de declaracions i de preses de posició ja oficials, no? I per tant aquí queda recorregut, i em penso que l'hem d'explotar durant aquests dos mesos.
Bueno, jo ja afegiria que si el PSC tant defensa el federalisme, i com Pere Navarro, a més, com a candidat, a més a més ara ja a presidir la Generalitat de Catalunya, al cap de llista, i ell ha defensat clarament davant de Rubalcaba, a més el federalisme, que ho demostri, i que, per exemple, al Congrés dels Diputats el PSC finalment exerceixi el vot propi, que seria una mostra clara de voluntat federal del Partit Socialista de Catalunya. Perquè si segueix subrogat el que decideix el PSOE, en el fons ens està seguint demostrant que el federalisme és una qüestió més d'etiqueta que de voluntat política real i de demostració del dia a dia i del pragmatisme i de la pràctica diària d'una voluntat política, no? És a dir, jo crec que ara és el moment on el PSC i el Pere Navarro ha de demostrar què és el que creu, demostrant-ho amb fets reals, per tal de que es vegi que més enllà de discursos hi ha una voluntat clara de dir no a la independència, però perquè defenso això, i com que defenso el federalisme el porto a la pràctica en la mesura del que ara mateix tinc a l'abast. I això és molt senzill, és a dir, el Congrés dels Diputats, el PSC, pot exercir el vot propi. I fins ara, 30 anys més tard, encara no ho ha fet.
Hi ha hagut moltes veus, bueno, ho sabem, els últims anys, des d'Antoni Castells fins al mateix Ernest Maragall.
L'únic que això no és tan fàcil, eh? Si no és tan fàcil en la pràctica. El que jo penso que el problema no s'ha de guanyar ni fer veu propi tant al Parlament, sinó guanyar-ho abans d'arribar al Parlament, a les votacions. Per exemple, poso un cas. Sempre ho dic, no? Els socialistes andalusos i els socialistes catalans. Els socialistes andalusos, primer són andalusos i després socialistes. Perquè primer lluiten per Andalusia, ho tenen tot claríssim. Els socialistes bascos, primer són bascos i després socialistes. En canvi, aquí, els socialistes, primer són socialistes i després catalans. És a dir, els interessos de Catalunya han passat un munt de vegades darrere dels interessos de...
Però els bascos i els andalusos també van del bracet del PSOE.
Van, però abans...
Marquen el vot, marquen el vot del PSOE.
Han solucionat el seu problema.
Sí, sí,
és a dir, abans han solucionat el seu problema. És a dir, Andalusia, mireu, per exemple, ara els nous pressupostos, quan aporta i quan rep d'inversió, etc, i sempre surten beneficiats. I, per tant, després ja no cal votar diferent, perquè ho han solucionat abans. Aquí, doncs, el problema és aquest, que no ajuda. I segon tema és el tema de les grans... de les eleccions. Serà el gran tema de l'eix nacional i l'eix ideològic. Hi ha moments que es van barrejar. Per exemple, Caron Rovira va plantejar les eleccions abans del tripartit en l'eix nacional. Però després va decidir en l'eix ideològic intentant preval de l'esquerra, amb la qual cosa va fer el tripartit, i és quan va anar tot en orris, malament per tots, va anar malament per Catalunya i pels partits que la formaven, i en canvi l'eix nacional va intentar, doncs, anul·lar que no existís Convergència i Unió. És a dir, va fer un discurs independentista, però va fracassar tant en l'eix ideològic, perquè l'esquerra no es va habilitar com a bona per al govern de Catalunya, i després l'eix nacional va ser un desastre perquè no va aconseguir el seu objectiu de fer desaparèixer Convergència i Unió del mapa electoral. No?
Està clar que en aquestes eleccions hi ha un eix nacional.
Jo no diria, ara no cal discutir què va passar el 2003, però jo tampoc diria que el senyor Carod Rovira només va fer una campanya en l'eix nacional i després es va oblidar de l'eix nacional i se'n va anar a l'eix ideològic, i que això va anar malament per tots els catalans. Jo crec que, com a mínim, el primer tripartit no va ser tan dolent i que Esquerra Republicana feia anys que ja estava jugant als dos eixos i posant-los a la mateixa balança. El que passa,
la famosa equidistància.
Home, si mira el primer tripartit, que els van fer fora tots del tripartit, imagina't.
Van acabar malament, però després va tornar a reeditar-se. Sí,
va tornar a reeditar-se en condicions
polítiques. Una cosa és que els fessin fora, i l'altra cosa és que políticament no hi haguessin certs avanços en qüestions socials.
Sí,
que...
bé. Sí, sí, aquí, que això d'acabar anar malament és molt afirmat, és molt gruixut, i jo no sé el que
si
van
no
viure
el deute,
des de Barcelona, des de Barcelona o des de no sé quins àmbits, però en el nivell local van ser anys que, polimitjaré ràpidament, van ser excel·lents, i la relació que hi va haver en segon quin tipus d'accions de govern varen ser bones. O sigui, ara no és que vulgui defensar el fet de que fos el partit del PSC, el nostre, el meu, sinó que estic dient que és molt gruixut dir que va anar malament perquè en termes ideològics no aconseguís segon quin tipus de noves reeleccions. O sigui, això és una altra qüestió, i que i com a aventura històricament tindrà un altre valor que no és tan fàcil de desqualificar, no? I llavors el que pugui haver representat aquells anys, però el que pugui estar passant ara, també té incidència, no és tan senzill, i precisament aquí és allà on encara hi ha la dificultat aquesta de pensar com s'estableix, com s'articula la independència. Que s'hagi de recórrer a parlar només d'Europa, com a dient, ui, ara què farem amb Europa? No és tan tot ja aquí dit, hi ha coses molt més essencials de petit encaix, que són com s'articula tot això en el dia a dia, i que no tan sols és un problema de veure què passarà si estarem a Europa, si no estarem a Europa, o si la relació amb Madrid. O sigui, aquí també hi ha una qüestió d'ordre intern, que hauríem de veure que això també guanyi eficàcia i sigui una manera de gestionar bé i governar, eh?
Doncs avui hi ha hagut diferents opinions sobre els primers tripartits, però en tot cas parlem més del present i del futur avui. A la tertúlia ens acompanyen Eulàlia Reguant, responsable de campanyes de Justícia i Pau, Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, i Antoni Fiol, alcalde socialista d'Organyà, aquesta localitat de l'Alt Urgell, des de la qual s'ha desplaçat fins a la Seu i avui ens acompanya des de l'estudi de Ràdio Principat. Senyors, no sé si volien afegir alguna cosa sobre això, però...
Bueno, no, només volia afegir un tema, no es podia discutir altres temes d'això, però era el tema d'Europa. Ahir mateix, per exemple, crec que era Diari de Sevilla, la vicepresidenta de la Comissió Europea va dir que el problema no era cap problema que Catalunya, per exemple, pogués continuar dins d'Europa. És a dir, això ho estan dient aquí. Diu, això arreglin-s'hi vostès, però jo veig que els catalans tenen una gran mentalitat europea. És una senyora de Luxemburgo que fins i tot havia rebut, em sembla, la medalla de Sant Jordi.
La creu de Sant Jordi.
La creu de Sant Jordi.
Vivian Redding.
O sigui que, quan estan dient això, és la por que es vol utilitzar aquí per dir que Catalunya realment no entraria a Europa i tal. En realitat, això seria més fàcil per Europa que per Espanya, perquè per Espanya és una amenaça per aïllar Catalunya. En canvi, per Europa ho veria molt normal que Catalunya continués dins Europa.
Jo amb això estic d'acord. Jo només hi ha un tema que em preocupa, és que venen dos mesos on tindrem un debat extensíssim amb qüestions nacionals, i em fa por que estiguem oblidant i que partits polítics inclosos s'acabin oblidant de la ciutadania i dels problemes que ara mateix està patint la ciutadania, com són les conseqüències d'aquesta crisi econòmica galopant. És a dir, tenir en compte que hi ha milers de treballadors que no estan cobrant l'atur, que se'ls acaba l'atur, milers de treballadors pendents de cobrar eros que no s'estan pagant, etc. Hi ha una sèrie de conseqüències que estan patint, i tinc la sensació que aquí a Catalunya ens acabarem aïllant, perquè el debat s'està centrant únic i exclusivament en si el referèndum, que sí que passarà, que si totes aquestes conseqüències,
qui que em sembla molt bé, i qui no.
Que em sembla molt bé i crec que és positiu, perquè aquest debat algun dia o altre s'havia de tenir i s'havia de posar sobre la taula i havíem de poder expressar la voluntat política com a ciutadania, però que hi ha una altra sèrie de problemes que són necessaris de solucionar i que, més enllà d'una eventual independència de Catalunya, no se'ns han de poder posar sobre la taula.
Sí, què passarà en aquests dos mesos i què opinen vostès de les enquestes? També els volia preguntar, a banda de respondre, si volen, a Eulàlia Reguant. Senyor Fiol, per exemple.
Bueno, Són recents, són molt de començament de campanya, són elaboració d'aquesta molt apuntant al principi, i espero que com ha passat darrerament, si s'han de confirmar que siguin d'aquesta manera, siguin amb una alta participació, perquè moltes enquestes acaben quedant molt afectades per fluctuacions importants en la participació, no? Llavors aquí sí que serà molt important que acabem de tenir les idees molt clares de que si és en un sentit o en un altre, però amb una participació alta. Això encara no es nota la tendència, haurem de veure al llarg d'aquest temps, i podria ser que la participació alta, que espero que això sigui una tònica de més maduresa també, acabi sent el que doni una validesa important, perquè participacions baixes ara serien un símptoma d'una lectura molt més transcendent que si un partit té un 1% més o menys, no? Llavors, haurem de veure també quina intenció hi ha de que la gent senti cada dia la seva, i que per tant la suma sigui important en aquest sentit.
Doncs alta participació, en això coincidim tots.
Sí, jo que diria que m'encantaria que hi hagués un debat polític i social interessant, ben trebat, argumentat, i no només a cops d'instints, sinó d'argumentar bé les coses, no? Per què? Perquè penso que és indispensable en una societat que regni la veritat. És a dir, que es diguin les coses com són i no manipulació. Per exemple, quan el Montoro diu, presentant els pressupostos, que a Catalunya no se li dona més diners d'inversions perquè resulta que no hi ha més diners, no, és que no diu la quantitat de diners que ha de donar Catalunya. L'Estatut diu el 18%. I, per tant, per exemple, pel 18% faltarien 700 milions, perquè donen un 12%, una cosa així.
Sí, és a dir, no arriba al 12%, sí.
Per tant, 6-7 punts faltarien. Aleshores, què està fent? Incomplint. I aleshores, quan aquests són els capdavanters de la legalitat, estan sent il·legals, perquè estan incomplint la llei. Això és un tema que seria important dir, perquè si no, ah, clar, com no hi ha diners, és normal que no. No, no, és que dels diners que hi ha, si hi ha un euro, ens han de donar el 18%. Segons la llei actualment aprovada, sí, sí, pel Parlament de Madrid.
La disposició addicional tercera de l'Estatut, sí, sí.
I si no, si hi ha molts diners, doncs el 18% dels molts diners que hi hagi, però això s'incompleix. Clar, en aquest sentit, aleshores se'ns estan enganyant d'alguna manera dient un argument que no és, no? I la mateixa Alicia Sánchez l'altre dia, doncs, presentar moltes coses, hi ha un munt d'utilitzar, per exemple, mecanismes que no tenen res de debat seriós, sinó que tenen de moure la por de la gent. És a dir, i actuar per por. I la por penso que no és un desitjable per un sentit democràtic de la societat, sinó argumentant.
Jo estic d'acord amb ell en que hi ha d'haver un autèntic debat nacional i social, i per tant jo el que demanaria és que els partits que es declaren a favor de la independència o a favor del referèndum o a favor de la consulta també m'expliquin com pensen construir l'Estat en l'eventual cas que sigui el cas, i com socialment el construeix. Perquè aquesta és la diferència entre uns i altres, i aquí és on hi haurà el tret distintiu. I crec que, a més, amb les enquestes és molt aviat, queden dos mesos, i pel camí s'hi poden afegir nous elements. És a dir, jo crec que en aquestes enquestes només hi veiem els que actualment estan en el Parlament de Catalunya, però hi ha nous elements que poden participar aquí, com pot ser les candidatures d'Unitat Popular, o com en el Mundo o en La Razón hi apareixia també la Plataforma per Catalunya.
Sí, en les enquestes d'ahir, en algun sector de la premsa...
Queden dos mesos per anar veient com aquestes dues organitzacions es posicionen en aquest marc de candidatures a presentar-se al Parlament de Catalunya.
Creuen vostès que hi pot haver una candidatura, com s'està insinuant, d'esquerres independentista, amb Esquerra, Solidaritat i Reagrupament? I les CUP?
Jo crec que aquí Esquerra, Solidaritat i Reagrupament sí, les CUP si van, jo crec que...
Aniran soles
o amb un espectre que actualment no forma part del Parlament.
El que van signar l'altre dia els partits que van votar al Parlament de Catalunya era el dret... No van signar la independència, signar el dret a decidir.
Sí, sí.
És a dir, que la gent pugui decidir, que és el primer pas, i després veurem què passa a les votacions.
Clar.
Però primer el dret a decidir. Per tant, no vol dir que guanyaran o perdran, sinó que es vol un mecanisme democràtic de demanar l'opinió a la gent. amb el dret a decidir. Això és el que duiten, eh? Sí. Perquè tampoc posem els objectius que no s'han posat als partits, eh?
Breument, senyor Fiol, per acabar.
Semblaria que estem potser passant plana del bipartidisme i així, i per tant que aquesta nova necessitat de crear majories a partir de resultats electorals tindria potser un ampli espectre, un color més variat.
Doncs veurem, a Catalunya ja s'està produint en les últimes legislatures un panorama parlamentari molt més plural que, per exemple, en el conjunt d'Espanya, les Corts espanyoles, no? on sí. dominen PP i PSOE.
Bueno, això és normal, perquè Catalunya no té solucionat el seu eix nacional.
Hi ha dos eixos, i a no, Espanya quan només n'hi ha un. No,
Espanya té claríssimament solucionat l'eix nacional. El PP i el PSOE, claríssimament Espanya. A partir d'aquí, esquerra dreta. Però aquí ho tenim tot barrejat i això fa que la societat nostra sigui molt complexa.
Sí, doncs bé, amb el tema dels pressupostos, del qual no ens oblidem, no tenim temps de parlar-ne avui, però uns pressupostos que presentava el govern espanyol dissabte i que, com deia abans el germà Lluís Serra, doncs no són, de moment, no són generosos amb Catalunya, ni amb Catalunya, ni amb moltes realitats socials.
No, no són generosos amb Catalunya, no són generosos amb la ciutadania en cap moment.
Importa moltíssim.
Sí.
Però mirem, per exemple, el programa que hi va fer TV3 sobre la Nacional 2 de Girona. Mm.
Sí, no, sí, ha... efectivament, és un dels problemes que hi ha d'obres, infraestructures pendents i d'inversions de l'Estat de Catalunya. Esperem que el 2013 això sí sigui l'últim any de crisi.
Aprovat fa 17 anys, per tant, Esquerra i Dreta han incomplert els seus compromisos.
I no perdent de vista, una qüestió és que els pressupostos municipals són una de les fórmules de repartir bé a totes les nostres empreses, a les activitats de proximitat, el fet de que puguin tenir una expectativa, eh? I ara mateix tenim el pla d'obres que està a l'espera i són coses d'aquelles que algú veu que de tant en tant podia anar treballant i tenia l'empresa i tenia la seva activitat amb un punt de vista que ara mateix està sempre passant uns mesos i passant uns mesos a vegades són complicats per mantenir les empreses obertes.
Però, per exemple, la Lídia Sánchez Camacho va dir l'altre dia que havia parlat amb els alcaldes de la zona el tema de la Nacional 2. I els alcaldes, si els hi pregunteu a nosaltres, no ens han parlat res. És a dir, el tema de la veritat és important.
Transparència i veritat política, la reclamem. Deixem aquest tema municipal pendent per tractar un altre dia, que em sembla que Eulàlia Reguant també es queda amb ganes de rebatre'l, però bé, ja en parlarem. Gràcies des de la Seu d'Urgell, Antoni Fiol, alcalde d'Organyà. Bon dia.
Bon dia.
I des d'aquí, abans d'acomiadar Lluís Serra i Eulàlia Reguant, els demano que diguin, per exemple, a Eulàlia Reguant un número de l'1 al 40 per determinar qui ha guanyat l'entrada doble per l'espectacle Ainhoa Arteta al Teatre Cursal de Manresa avui a les 6 de la tarda.
El número 19.
El número 19. Per tant, la guanyadora és Maria Palomar Llobet, de Barcelona. Maria Palomar Llobet, moltes felicitats. Ja ens posarem en contacte amb vostè per indicar-li el dia i hora d'aquest espectacle i la manera de retirar aquesta entrada doble. Adéu-siau, Lluís Serra i Eulàlia Reguant, també.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau.
Les 9 i 2 minuts, els titulars amb el Gerard Carrión, de seguida el comentari de Josep Miró i Ardèvol, també l'Espai Món sense fronteres amb Àngel Miret, i avui una doble conversa sobre el sopar amb el primer presentador d'aquest programa, el primer cafè de Ràdio Estel, el sacerdot i periodista Francesc Romeu, i amb un altre que també va ser predecessor meu en aquest programa, Francesc Rosaura. Repassarem una part de la història de Ràdio Estel de cara al sopar d'aquest dijous. Això i l'Espai La Vida en Solfa fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. Us parla Gerard Carrión. Repassem els titulars. A aquesta hora els pensionistes comencen a pagar una part dels medicaments a partir d'avui dilluns, 1 d'octubre, quan s'amplia a tots els usuaris l'aplicació automàtica del nou copagament en la dispensació de receptes a les farmàcies. Després d'un cap de setmana d'intensa activitat política en què els diferents partits catalans han començat a posar en marxa la seva maquinària electoral, avui el president de la Generalitat, Artur Mas, firmarà el decret de dissolució del Parlament de Catalunya i de convocatòria d'eleccions per al 25 de novembre vinent. La comissària de Justícia de la Comissió Europea, Viviane Reding, ha deixat ben clar, diu, que cap marc legal estipula que una Catalunya independent quedi fora de la Unió Europea. Ho ha assegurat en una entrevista al diari de Sevilla. Reding ha dit que no pensa ni per un segon que Catalunya vulgui deixar la Unió Europea. Barcelona viu la segona vaga d'autobusos de 24 hores en una setmana, coincidint amb l'estrena avui de 5 noves rutes de transport urbà. Els sindicats convocants de la vaga, la qual no s'hi han sumat ni Comissions Obreres ni tampoc la UGT, protesten per les retallades salarials, especialment de la paga extra de Nadal. La Generalitat, però, ha decretat uns serveis mínims del 50%. I qualsevol urgència o consulta a Catalunya passa ara pel 112. Aquest número de telèfon substitueix els que fins ara tenien els Mossos d'Esquadra i els bombers i centralitza totes les trucades d'emergències del país. I connectem aquesta hora amb Transmet per saber doncs, com s'està desenvolupant aquesta vaga als transports metropolitans de l'àrea de Barcelona. Ens informa la Laura Martínez. Bon dia, Laura.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments advertia els usuaris de ferrocarrils de la Generalitat que la línia Llobregat-Anoia i per causes tècniques no hi ha circulació de trens entre les estacions de Sant Vicenç Castellgalí i Manresa Alta. Ferrocarrils de la Generalitat ha establert un servei alternatiu d'autobusos per connectar les estacions afectades. D'altra banda, també recordar que els usuaris d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona, que avui alguns sindicats han convocat una jornada de vaga. Els serveis mínims decretats per la Generalitat són fins a 9:45 del matí i a la tarda de 4 a 8 del vespre del 50% del servei. I pel que fa a la resta del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, hores d'ara estan circulant sense cap incidència en metro, tramvies, la resta de línies de ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. Així que és tot des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Laura. Nosaltres ens actualitzem a 9:45. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari de l'actualitat ens arriba avui de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació E-Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Ahir va ser un diumenge d'enquestes que ja comencen a apuntar a algunes tendències prou clares. Possiblement una de les més importants i menys tractada és la necessitat que els partits que van acordar la última resolució del Parlament, la que establia un compromís sobre una consulta, arribin als 90 escons necessaris perquè puguin ser tractades qüestions essencials com la reforma estatutària, que segurament caldria fer per incorporar-se a un nou plantejament, sigui el d'aconseguir estructures d'estat, sigui el d'anar més enllà. Doncs bé, sembla que amb l'excepció d'un diari, el conjunt d'enquestes indiquen que sí, que aquesta xifra pot ser assolida. Baixant una mica més al detall, amb unes pinzellades ràpides, podríem dir que les tendències actuals senyalen que Convergència i Unió creix, poc o molt, segons l'enquesta, supera, per tant, el hàndicap de les retallades, que el PSC s'ensorra, i aquest és un denominador comú, que el PP es manté, puja una mica o baixa una mica, segons la font, que Esquerra Republicana i Iniciativa creixen i que els dos partits, Solidaritat per la Independència i Ciutadans, es mantenen. Punt. Naturalment que tot això dependrà a l'hora de la veritat de la realitat, perquè l'enquesta no ho és. És una fotografia del moment actual i, com a molt, com deia al principi, una tendència. I aquesta realitat, en aquest cas, es veurà determinada per una incògnita, que és la participació. Les enquestes treballen sobretot amb les històries passades i aquestes assenyalen una participació de l'ordre del 60%. Però això, en aquest cas, no té per què ser així. I, per tant, els resultats poden ballar sensiblement. Per exemple, els dos petits no podrien sortir i els seus 6 escons redistribuirien entre la resta. Enquesta, fotografia del moment, tendència, però no bola de vidre que ens anticipi ja el que succeirà. Això ho decidirem nosaltres amb el nostre vot. Que tingueu una bona setmana.
Els drets de les nacions no són altra cosa que els drets humans considerats en aquest específic aspecte de la vida comunitària.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Soc Daniel Arasa, president del grup d'entitats catalanes de la família i coordinador de la plataforma Catalunya ONU 2014. El 4 d'octubre, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebren una gran festa. Serà el Palau de Congressos de Catalunya. Jo també hi seré.
El 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radioestel.cat. T'esperem.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93-443-3040.
No hi ha res com estalviar una mica en cada compra per disfrutar d'un gran estalvi a finals de mes. Per això Hipercor tens les millors ofertes, com un aspirador sense bossa amb la garantia AEG per només 89 euros. Hipercor, preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
Minuts i mig i serà un quart de deu. Comencem Món sense fronteres, l'espai sobre l'actualitat social, el món de la immigració, les ajudes institucionals a les entitats benèfiques i moltes altres qüestions que sempre tractem amb Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona i professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Àngel Miret, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Comencem parlant, repassant els temes que ens vol proposar vostè avui, un lliurament de diplomes, un acte que es va fer ahir organitzat per la comunitat de Sant Egidi. Què ens vol comentar d'aquest acte?
Doncs mira, ahir vaig estar allà a la comunitat de Sant Egidi, que tenen una escola que se'n diu Escola de Cultura i de Llengua, amb una nodrida representació de persones d'un munt de països, sobretot immigrants, està clar. I la veritat és que més enllà del que us podeu imaginar que és això, diguem-ne tot un voluntariat, tant per part dels alumnes com dels professors, la reflexió que volia fer a l'entorn d'aquest lliurament de diplomes ha estat el que en aquest moment que tenim tanta brugí, tanta soroll de fons, no?, amb tants temes tan transcendents pel nostre país, però d'altra banda molt elevats, que a vegades ens escapen una mica, que també aquest acte d'ahir em va fer pensar amb allò de que la vida i el futur i la construcció es fa a vegades des de coses molt petites. És a dir, fixem-nos que aquí tothom rep. Reben els professors, que aprenen altres formes de veure el món, altres cultures, un agraïment, per tant, donen i reben. I els alumnes, òbviament, que es van incorporant al nostre país amb un coneixement de la llengua i de les cultures de Catalunya, no? Això es respirava un ambient de joia, un ambient de positiu, i en aquest context a mi em va emocionar, em va semblar que aquest era l'esperit evangèlic, és a dir, les coses petites, desconegudes, i que ens fan créixer. Hi ha coses que ens fan créixer i coses que no, i a vegades segons què, segons quin soroll, segons quines estratègies, no ens van bé pel nostre creixement personal. Bé, per tant, felicitats a la comunitat de Sant Egidi, una molt bona feina, i felicitat als alumnes que d'aquesta manera, home, tenen més opcions des del punt de vista social, es poden comunicar. Moltes dones hi havia, moltes dones, algunes de les quals, quan van arribar aquí, no sabien ni llegir. Uh-huh. I, per tant, bueno, el país es construeix des de la cultura i des de la llengua, fonamentalment, al nostre país.
Molt content que avui vostè destaqui això, perquè sabem que la comunitat de Sant Egidi treballa molt des de la solidaritat de les coses petites, quan de vegades, a nivell mediàtic, la coneixem més pels grans esdeveniments que organitza, sí, com és la Trobada Internacional per la Pau, però també fa coses en els àmbits petits.
Efectivament, vam comentar, em sembla, Sarajevo, sí, la trobada...
Sarajevo ara fa un mes, pràcticament. Sí,
sí, però això, insisteixo, són coses petites. No vull dir només que ho faci la comunitat de Sant Egidi, vull dir que compta que al final, després de tot aquest soroll, hi ha moltíssimes iniciatives, i ara des del meu lloc professional puc veure, que afavoreixen a la gent i que ens omplen a tots, a uns i als altres. Doncs... aquest és un país, diguem-ne, que ha de funcionar molt a través d'aquestes coses.
Doncs celebrem que s'hagi pogut fer aquest acte ahir, el lliurament de diplomes de l'Escola de Cultura de Llengües, no?
Cultura i de Llengua, i de Llengües, de la comunitat de Sant Egidi.
Molt bé. Doncs parlem del missatge que el cardenal Lluís Martínez Sistac va oferir-nos durant l'homilia d'avui fa tot just una setmana, el Dia de la Mercè, una homilia que transmetíem en directe des de Ràdio Estel i Ràdio Principat per als nostres oients, i una homilia on l'arcabisbe de Barcelona va parlar de moltíssimes coses, també fins i tot dels pobles que decideixen el seu futur, en algun moment s'hi va referir. Però vostè avui vol destacar, senyor Miret, la petició que va fer als poders públics, ho va dir així en termes generals, que no retallin en serveis i prestacions socials. És a dir, una petició clara, una aposta clara de l'Església per a les polítiques socials, fins i tot per la dimensió social de la propietat privada, va dir en algun moment el cardenal Sistac en el missatge social.
Sí, jo crec que va ser un missatge que era absolutament oportú en el moment i en el temps. Val a dir que algunes administracions, com l'Ajuntament, no solament hem retallat, sinó que cada any hem seguit incrementant els pressupostos. Els de l'any passat, per exemple, en el global, amb més d'un 10%, un 10, un 12% en polítiques socials, i espero que aquest any també es puguin aprovar uns pressupostos creixents en l'àmbit social. Però això em va lligar molt amb la lectura de la carta de Sant Jaume d'ahir, que potser els oients recordaran, però si no em permets que el recordi una mica, que és aquell que parla dels rics, no?
Sí.
Molt dur, És molt dur. És molt dur i l'Evangeli a vegades és punyent, és com un cop, que ens diu unes coses que a vegades ens agradaria matitzar-les,
Sí, les escriptures en general, en aquest cas és una carta, la de Sant Jaume, efectivament, dura, si vol pot reproduir alguna frase.
Un parell de línies, no? A part de... diu, ara us parlo a vosaltres, els que sou rics. I diu, a més d'altres coses, diu, heu amuntegat riqueses precisament aquests dies que són els darrers. El jornal que heu escatimat els que han segat els vostres camps clama contra vosaltres i el crit dels segadors ha arribat a les orelles del Senyor de l'Univers. Esclar, en aquell moment els segadors és perquè era el treball, diguem-ne, més modest, sí, sí, més humil. En aquell moment, diguem-ne, la societat d'Israel estava dividida una mica entre els saduceus, les classes sacerdotals, els aristòcrates i potser els romans, i una gran part de la població molt modesta, molt pobra, sobretot dedicada a les tasques agrícoles. Però fixa-t'hi quina coherència entre el discurs del senyor cardenal i la lectura de la carta a Sant Jaume. Potser el senyor cardenal més diplomàtic, la lectura no és gens diplomàtica, ho diu directament, compte. Sí, sí. En aquest moment, diguem-ne, que hi ha hagut tants escàndols, tanta gent això que s'ha enriquit a compte dels pobres, només vull recordar les grans estafes dels bancs pel que fa a les accions preferents, col·locades sobretot a persones grans. a persones que se les va mirar d'enredar en aquest sentit literal. Bé, doncs, a més del que pugui dir la justícia, l'Evangeli ho diu ben clar. El crit dels segadors ha arribat a les orelles del Senyor de l'univers i afegeix: heu viscut aquí a la Terra una vida de delícies i plaers. Us heu engreixat com el bestiar ara que és el dia de la matança. Heu condemnat el just, l'heu assassinat i ell no s'ha resistit. A mi, és clar, naturalment, traslladant-ho al segle XXI, feia pensar molt en això, no? Quantes viudes, quantes persones jubilades que tenien un capitalet per complementar la seva pensió, o bé, que amb aquests diners podien ajudar de tant en tant els fills, i més en aquests moments, amb tanta gent a matur, i que, per exemple, dic aquest exemple i en podria dir altres, no?
Sí, sí.
I que els bancs els han col·locat uns recursos que ara no es poden treure del banc. Els hi paguen uns petits interessos, a vegades ni això, segons el banc i la situació en la que es trobi. Jo dic, home, que escoltin la crida, que escoltin la crida de l'Evangeli, després hi haurà gent que es dirà cristiana. Bé, doncs el cardenal va estar també menys dur en les formes, però molt contundent en les formes. Estigueu les administracions, prioritat als serveis socials, en bé dels pobres, que dia a dia van creixent, i aquí ell feia, diguem, un repàs de la gent jove, de les persones que estan en atur, etc.
Doncs avui intentem imitar una mica Sant Jaume en aquesta interpel·lació, no?, als rics i al repartiment.
Molt dura, molt dura. A vegades l'Evangeli, sí, ja dic, ens interpel·la i volem matisar-ho i volem passar-ho tot pels sedars del sentit comú, del que s'ha de fer. I bé, no? L'Evangeli a vegades és on se salta una mica aquestes normes.
Sí, sí. En general, els apòstols en les seves cartes, el mateix Evangeli i altres llibres bíblics, doncs, ens interpel·len. Parlem d'altres qüestions. Avui vol parlar-nos Àngel Miret de plusvàlues.
Mireu, fins ara passava, no fins ara, i segueix passant una cosa, que és que, ja sabeu, n'hem parlat a vegades en aquest mateix programa, que hi ha molta gent que no pot pagar les hipoteques i aleshores es queda en una situació lamentable, que és que el banc es queda l'habitatge i, a més, aquestes persones queden amb un deute, perquè el valor de l'habitatge pel qual es queda el banc, aquest espai, diguem-ne, de vivència, és el 50 i el 60% del seu valor, amb la qual cosa la gent, a més de tornar, diguem-ne, queda amb un deute. Certament ara, alguns bancs han començat a treballar amb allò que se'n diu la dació en pagament. Què vol dir la dació en pagament? És el que tothom de bona fe pensava que passaria si deixava de pagar la hipoteca, perquè ningú els havia explicat que podies quedar en deutes. Vol dir que tu no pots pagar la hipoteca, dones les claus del pis al banc i aquí s'ha acabat, és a dir, el banc es queda a l'habitatge i tal. Bé, això ja hem dit que no passava gaire. Ara comença a passar perquè alguns bancs ho comencen a admetre que s'acabi aquesta història simplement tornant l'habitatge. Es produïa, doncs, a més de totes aquestes desgràcies que un ja és prou gran, no?, que quan has estat pagant anys i anys, potser un habitatge no el pots pagar i de tot allò, doncs mira, l'has de tornar, es produïa un fenomen estranyíssim, que és que, a més, l'Ajuntament cobrava el que se'n diu un impost de plusvàlua. Vol dir que se suposa que hi ha hagut un increment del teu patrimoni, del valor de l'habitatge, i sobre això et carregaven un import determinat. Home, això també era un clam, era un clam. Aleshores, l'Estat va treure no fa massa un decret pel qual deia que aquesta plusvàlua aniria a compte dels bancs amb algunes circumstàncies. Però, noi, les circumstàncies que han posat són que realment no passa mai. Per exemple, que cap dels membres de la família treballi, que no tingui cap mena d'ingressos, que, és a dir, esclar, que no tinguis cap bé material. Aleshores, en realitat, aquest decret no ha servit pràcticament de res.
Ara, família sencera sense feina sí que n'hi ha.
Sí, però malauradament, que no tingui feina, que no tinguin cap engrés.
Sí, sí. Home, no, uns requisits no, que requisits acumulats són excessius.
Molt exagerats. Aquí anem a pensar que el normal no és tant això, per sort, encara, Ignasi,
sí, sí,
sinó que una família que treballaven els dos cònjuges i que tenien dues criatures, doncs un ha perdut la feina, l'altre potser ha fet unes hores...
Situacions duríssimes igualment.
Duríssimes, clar, igualment, però com al punt de no tenir absolutament res. Bé,
potser hauria de ser més flexible i menys exigent.
Aleshores, Justícia i Pau, també Càritas, diverses entitats van fer una crida en aquest sentit i l'alcalde Trias ha estat amatent a aquesta situació i aleshores ha anunciat que a Barcelona, que és on l'alcalde, diguem-ne, pot incidir-hi, diguem-ne, no es pagaran les plusvàlues, sinó que no es poden eliminar perquè això és una llei d'abast general, per tant, a nivell de tot l'Estat, però el que sí farà és compensar-les. Vol dir que d'alguna manera...
La retorna...
Sí, d'alguna manera es farà de tal, a través d'una subvenció, en fi, d'una manera o altra, perquè les persones que hagin de pagar aquesta plusvaló no ho hagin de fer. Uh-huh. Per tant, escolta, bona notícia, no estan per posar-se cap medalla per part de ningú, perquè jo crec que hi haurà altres ajuntaments que posaran en marxa iniciatives d'aquestes similars, perquè això ja és furgar la ferida del pobre que es queda sense habitatge i sobre diu, bueno, no, que vostè té un benefici perquè hi ha hagut una transmissió de l'habitatge de tu cap al banc, i normalment aquesta transmissió sempre es fa amb un benefici, uh-huh. i aleshores l'Ajuntament cobra una part d'aquest benefici, doncs, home, això que et fan fora del pis és que hi ara com un amic... Vaja, fora de Barcelona se seguirà pagant, eh?
Sí, i
potser,
tant.
No sé, potser algun oient es pot dir si en el seu poble o ciutat de Catalunya...
Doncs que es puguin informar...
Jo ara mateix no en recordo cap altre, eh?
Tècnicament, però, i serà senzill, des de la seva viabilitat, és a dir, s'haurà de pagar... Clar, però si diuen no tinc diners...
No, s'haurà de pagar.
Tècnicament
s'haurà de fer una compensació, això s'està acabant d'estudiar, però vaja, ho farem.
Com si l'Ajuntament assumís el pagament, d'alguna manera.
Exacte, una cosa d'aquest tipus. O sigui, haurem de buscar de manera tal que s'apliqui la llei, es compleixi, naturalment, però que no es faci efectiu aquest pagament.
Doncs molt bé, celebrem aquestes notícies positives dintre de la dificultat de la situació socioeconòmica que vivim. Bé, i ja per anar tancant, tenim encara dos temes més que ens volia proposar Àngel Miret, la reforma educativa del govern espanyol, aprovada ara fa uns 10 dies en Consell de Ministres i que ha generat algunes crítiques per la recentralització, fins i tot per alguns continguts... i després el creixement de les exportacions i la creació de noves empreses a Barcelona, que ha augmentat tant una cosa com l'altra.
Doncs mira, comencem amb la positiva, Ignasi, perquè, escolta, alguna notícia positiva anem donant, però n'hem de donar més, perquè si no ens anem enfonsant tots una miqueta.
I més encara en dilluns, on la gent sempre està animada.
El dilluns és més complicat. Doncs mira, durant el primer semestre del 2012, és a dir, ja ara va acabar l'estiu, s'ha constituït a Barcelona 3.810 empreses, que suposa un increment, compte, que és molt elevat, d'un 8,1% respecte a l'any anterior. Per tant, la demarcació de Barcelona és la que encapçala a hores d'ara el rànquing d'exportacions a Espanya. Déu-n'hi-do, o sigui, és una bona notícia, és a dir, estan creixent les exportacions i estan creixent molt i molt la generació de noves empreses. També és veritat que moltes d'aquestes empreses, compte, són microempreses, són petitíssimes empreses. Algunes d'elles, o forces d'elles, segurament fetes per persones que es troben a l'atur i que d'aquesta manera generen la seva pròpia activitat econòmica.
Sí, sí, i ho fan potser per elles soles, però amb una bona perspectiva d'èxit, no?
Efectivament. I també, insisteixo, han crescut moltíssim les exportacions, que en aquest semestre han estat, atenció, que són molts i molts diners, 22.753 milions d'euros d'exportacions de la ciutat cap a l'estranger.
Tots són dades de Barcelona ciutat, evidentment, tant les empreses com les exportacions.
Efectivament. La demarcació de Barcelona segueix encapçalant el rànquing d'exportacions de l'Estat amb més d'una cinquena part. El 20,7% de les exportacions de l'Estat espanyol són de la ciutat de Barcelona. Una cinquena part. Compte que estem parlant d'una població d'un milió i mig d'habitants sobre 40 i pico milions. Per tant, la proporció, diguem-ne, ens tocaria és el 2 o el 3%, si féssim una part, diguem-ne, proporcional, i estem no el 2 o el 3, sinó el 20%. Vol dir que la ciutat, els ciutadans de casa nostra, d'aquesta ciutat de Barcelona, estan fent un esforç enorme per sortir d'aquesta crisi. En fi, per tant, com a mínim, la gent s'està espavilant.
Doncs molt bé, potser deixarem el tema de la reforma educativa, no sé si vol comentar...
No, una mica ja ho apuntaves tu, és bastant incomprensible, tot i que, insisteixo, no vull entrar en el soroll, però que en aquest context que estem, home, s'aprofiti amb algunes frases, diguem-ne, que són francament insultants per al nostre país, no? Sembla que si es recentralitza, si ho faig jo, això sembla que és la reflexió del govern central, ho faig millor... Més currículum que imposa l'Estat, perquè si no diu que és un desgavell, en fi, seguim sense entendre què és Espanya, des del meu punt de vista.
Gràcies, senyor Àngel Miret, gerent de l'àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports a l'Ajuntament de Barcelona i professor de la Universitat Pompeu Fabra. Que tingui bona setmana. Fins dilluns vinent, si
vol. Molt bé, gràcies a vosaltres, a tots els oients.
De seguida, una pausa, i després directament avui amb l'espai que ens patrocina la Fundació Roca i Pi i també Mutu amb serveis d'atenció a la gent gran i a la dependència, és La vida en solfa amb l'Oriol Casals. I en els últims minuts parlarem del sopar amb Francesc Romeu i Francesc Rosaura, que van ser companys nostres a Ràdio Estel els primers anys de vida. Tot això fins a les 10.
Ràdio Estel.
El dijous 4 d'octubre apunta't a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, una nit al Palau de Congressos de Catalunya que ens unirà a tots en pro de continuar amb el missatge als nostres mitjans. Amb sopar, rifes, subhasta, la presència de l'alcalde Xavier Trias, el cardenal arcabisbe Lluís Martínez Sistac, l'expresident Jordi Pujol i l'actuació de Marina Rossell. Fes la teva reserva al 93 409 2770 o amb un mail a lanit@radioestel.cat. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 4 d'octubre, uneix-te a nosaltres. I creus? Vine.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
No hi ha res com estalviar una mica en cada compra per disfrutar d'un gran estalvi a finals de mes. Per això, Hipercor, tens les millors ofertes, com la segona unitat en pneumàtics Michelin al 50%. Hipercor, preu i per millor.
Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones, d'Isabel de Villena, en versió de Marta Pessarrodona. Un clàssic de la literatura medieval catalana, ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim la vida musical de la gent gran. Des de fa 26 anys, el mes d'agost, a Camprodon, al Ripollès, es celebra una de les festes més arrelades a la vall, els músics sense solfa. Un recital que reuneix músics que tenen en comú haver après a tocar els seus instruments de manera autodidacta. Avui coneixerem el més veterà d'aquests músics, Jaume Costa. Als seus 90 anys, amb la veu, l'acordió i l'harmònica, posa la seva vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Jaume Costa, Bassaganya, masses anys. 90 fets el mes d'abril, aquests anys que haig de caminar i amb un bastó i gràcies d'anar tirant. Nascut a Llena. Sí, a Vall de Camprodon. El pare tocava acordeon. El que el pare no hi posava veu, jo fins ara encara puc aguantar la veu.
Coneguem la seva història musical.
El pare té l'acordeon, ell l'acordeon. L'anada més forta, més important, Santuari de Núria, coll. Encara havia sortit el cremallera, lluny, eh? Estava aquí la cullera verda, i ja tirant, perquè el cremallera es va estrenar el 36. Cremallera de Núria, un tren de... que sap més vostè que jo, que són trens d'alta muntanya, a grans pendents, eh? Sí, sí. Cremallera, que el meu avi deia, no se'n sortiran pas. Només per una església fer cremallera, ja se'n sortiran pas. A mi se'n va sortir, jo, si va posar la Generalitat, i això, i el turisme que tallava, pista d'esquí, i una mica de religió. Abans del cremallera, sí. Sí, el coll, era un cordió petit, va arribar allà. Després m'ha pres el capellà, es pot fer? Bé, és un ball particular, fer-lo. Posar pom, 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 però... 8 o 9 o 10 anys o així, sí, sí, jove, sí. Diu que qui canta, els seus mals espanta. Som amics de la Ribera que avui ens hem ajuntat per cantar les caramelles que la Pasqua ja ha arribat. Ni el cantem per l'egoisme, ni tampoc per l'interès, sinó que és una costum antiga, no hauríem que es perdés. Prenem ous i cansalada, llavors per fer el fregit. Prenem el que ens donareu i el dia de fer el tiberi convidats hi quedareu, i ho feien. Bueno, els músics feien una ballada aquí, i ous, i compraven un jo de vi, i Hermosa Pasqua Florida que ens convida a disfrutar, ja fa temps que l'esperàvem per poder-la anar a cantar. Són anys, i es coneixen les cames, saps? Algun m'ha dit, bueno, mira de fer-ho bé perquè t'han de prendre el pèl per allà, saps? Et prendrem el pèl, si no d'allò, si no ho fas bé. Si no es fa bé, que et busquen un altre que no sap bé de mi. Ja sóc el més vell que està allà aquí. Aquest que canta un xic verd té 85 anys. I aquell diu, aquest, és de cap allà a la Serra del Cadí, no sé quin poble és aquest, diu, ja solter, i aquell va contestar, i sense compromís, va contestar aquell. Ara hi ha una que d'allò és curta i aquesta no és pas verda, parla d'amor i coses així. I diu, visca la vida, visca l'amor i visca les mujeres que en este mundo són la mejor. I aquesta es posa un far de riure, saps? Això ho he inventat jo, saps? Aquesta. Vaig cantar d'una orquestra que va venir a Llanars i li va agradar aquesta, del Grau Cotell, aquest del Grau Cotell. I comença així. A vegades hi havia un rei que tenia un Grau Cotell i per poder-li treure una escarpa i un martell, qui no vulgui creure tot aquest cantar, ho vingui a veure i se'n convencerà. Qui no vulgui creure tot aquest cantar, que ho vingui a veure i se'n convencerà. Un senyor molt curt de vista, pel carrer de l'hospital, van abraçar una noia, va abraçar un municipal, i no vulgui creure tota aquesta cançó, és un tipus de xotis. Una vieja seca, seca, con un viejo seca sol, con un viejo seco, seco, que de seco se murió, i no vulgui creure tota aquesta cantar, que ho vingui a veure, com ho serà. I llavors, l'última, que vaig dir una vella que m'està picant l'ullet i de les seves mirades m'ha espatllat el clarinet. Si n'hi ha una de jove, sempre les volen joves per això, ja s'hi tornen de velles. Si n'hi ha una de jove que m'ho vulgui arreglar, que vingui cap aquí, si no, no la podré pas tocar. I acaba la cançó aquesta. I aquesta els va agradar, aquesta. I aquesta els torna a repetir, els agrada aquesta cançó. Sí, sí, aquesta em va quedar, em va quedar. I a més va puntes, puntes de lletra. Solfa no, solfa, ja ho dic, solfa. Tinc una idea del que és. Si l'hagués practicat, va dir un costa molt, i ara menys. Aquesta és menys, sí, sí. Té una colla d'anys que el cotó no era reconegut. I llavors, al fer els 80 anys, em van comprar un de regal. Fet a Txecoslovàquia, República Txeca. Però són acordions diatònics. Són pas d'allò d'acordions piano, són més fins. Acordions. Sí, aquí a Camprodon, com pugen els branejans, ara, 10 d'agost, aquí. I n'he estat contents que han aplaudit. I allà que endavant també, sí, han aplaudit. Sí. N'hi ha un que diu, encara que es faci malament, s'ha d'aplaudir. Sí. I diuen, és ensejat, encara que sigui teatònic, és ensejat, que no fas tantes faltes. Surti com surti, que diuen, peti com peti. Pum, 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 pum. L'acordió diatònic. El que costa són les baixes. I una cançó sense baixes no val. I llavors veia el compàs. I l'altre té la veu. Do, re, mi, fa, sol, si, la, sol, fa, mi, re, do, son, set, això. Però estudiar o no he estudiat, eh? Jo sé que el sol és una escriptura i el que el sap apunta, això ja no hi escapa més d'aquella cançó. Això és molt important, eh? N'hi ha una que no he cantat gaire, que és un que és de Casimiro, és un poeta, aquí a la casa del Masot, i vas al bar aquell, Taverna Freixenet. I aquesta, està bé aquesta, la lletra i tot, que s'ho havia fet ell. I quan és dit? Un gepet vols dir carreta. Un vals. I en Gepet vols dir carreta al dematí. I mireu quina gelada per aquest camí. I se'n van a treure sorra cap al ritor. Per servir aquests paletes que estan de punyetes ja se'n van a batre com pont. I en Gepet vols dir carreta al dematí. I mireu quina gelada per aquest camí. I se'n van a treure sorra cap al riu Ter, és l'altre riu. Per servir aquests paletes que estan de punyetes ja se'n van al bot, pum, pum, pum. Per servir aquests paletes que estan de punyetes ja se'n van al bot, pum, pum. La sorra del retort és millor que del Ter. Set cases té roc d'aquest de fer de pedra de molí, molt dur. I per treballs de confiança, podien gastar sorra d'aquella. El retort és més pissarra, també serveix igual, però el Ter també fa molt.
Em dic Montserrat Costa, sóc la filla d'en Jaume i visc a les Serres, Camprodon. El pare tocava quan nosaltres érem petits, l'acordió. I quan treballava, quan s'anava així tot sol a fer feina i això, de vegades cantava. Però llavors va parar, va estar una temporada que va parar. Llavors va fer-se, que a Camprodon es feia això del músic de solfa, el meu germà i llavors veïns el van animar, perquè llavors va venir Blanc de Baget, hi havia d'altres, que ara no hi són. I el van animar i llavors va tornar a tocar. Pare i s'anima i sí, això el fa viure, sí. Ho sap de memòria, sí. O sigui, de quan anava a l'escola, sap encara de cançons de quan anava a l'escola, de quan devia anar a ballar i això. Perquè no, de solfa no en té. Té molta memòria, sí. Recorda més les coses d'abans que les d'ara. Això l'ajuda a viure.
Dale que dale, zumba que zumba, dale más vino, que es lo que alumbra. Dale que dale, zumba que zumba, visca la juerga y visca el champán. Yo soy un tío que castigando sopa cono doy a don Juan. Tengo dinero, vengo de pez y un topolino voy a comprar. Dale que dale, zumba que zum, dale más vino que es lo que alú. Dale que dale, zumba que zum, visca la fuerza y visca el champán. L'harmònica també és fàcil. Per què no comprava un violí? Dic, perquè el violí no te'l pots posar a la butxaca, jo, l'harmònica sí.
Als seus 90 anys, en Jaume toca dos instruments, però l'eix de la seva música és la veu. Veiem com cantar és una de les millors maneres d'expressar-nos musicalment.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Bé, el cantar es posa en funcionament molts aspectes de la persona. Evidentment, hi ha un aspecte que té a veure amb la respiració. El cant està fundament lligat a la respiració. Per tant, per cantar doncs, aprenem a respirar, a controlar doncs, tota l'emissió de l'aire. Utilitzem doncs, la boca, la llengua... És a dir, hi ha tota una sèrie de moviments i de control de tot l'aparell fonador, que és molt, molt important, molt interessant. L'articulació ens ajuda amb el llenguatge, amb la dicció, amb la claredat... La memòria, també, perquè doncs, aprenem cançons o textos de memòria. Però hi ha un aspecte, per mi, que és el més important de cantar, que és l'aspecte emocional. Hi ha una dita que diu que qui canta els seus mals espanta. I realment és així. O sigui, quan nosaltres cantem, podem observar com canvia el nostre estat d'ànim, no? Com potser estem un dia doncs, amb una certa tristor, una mica de mal humor, i el fet de cantar doncs, ens canvia una miqueta l'estat d'ànim, no? És com se'ns enxampla el pit, entra més aire, respirem millor, i d'alguna manera aquesta obertura doncs, ens fa sentir que les coses no són tan dramàtiques.
He de quedar la persona a l'hora de son amor mujer quina.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
I a la darrera part del nostre espai, Jaume Costa compartirà amb nosaltres el seu amor per la muntanya, per la Vall de Núria i per les muntanyes de més lluny. Escoltem-lo.
Ja està, a Núria, és patrona del Pirineu Oriental. Té els seus miracles, que totes aquestes merdius tenen els seus miracles. Té 700 anys d'història, i això. La imatge és feta per Sant Gil. I Sant Gil, com se va fer? Per fer una imatge de ser un... Belles artes, que en diuen. De ser un que copi desgarrana molses, i llavors les fan ben feres, saps? Que el que tan freda muntanya per nosaltres vol estar, la Mare de Déu l'anirem de tots a visitar. Llavors s'anomena Sant Gil. I llavors té la seva història. Va venir persecucions, van haver de fugir, la va ficar dins d'una penya, sota, va posar pedres per davant, i van passar dos o tres o quatre o cinc cents anys, i ni es va corcar ni res, sota. I llavors va venir un altre pastor, Amadeu, el pastor Amadeu. I diu que havia tingut un som i unes coses. Si no sou massa renegats, vosaltres no trobareu. Aquí m'agrada, per aquí. I llavors, aguitant. I llavors hi va haver un bou, cop de cap, per aquí. Vaig començar a treure rocs per allà. I llavors va sortir un raig de cloro. I van trobar la Mare de Déu, sí. I llavors el rector de baix el volia baix. Se la van emportar i llavors va fer pesada. Em quedaven allumats. I llavors van dir... Van fer la capella, coberta de lloses. I llavors aquí van fer el santuari. Si es comparaven del cremallera de Núria, ja n'hi ha molts de coses, que ja ha estat, almenys el perit havia estat. I llavors allà que surt el Danubio sud, fa un vals, això. Tolala, pam, 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 la, aquest que dia el cantaven. El Danubio sud. També està bé. I llavors tira els alts cap a la banda del nen gran i assat. En diuen el Rin, aquell va al Mar del Nord. el Rhin. Aquests rius són molt calors. Després aquest, el Ròdano, que ve aquí a Marsella. Tot és aigua de neu, això. Doncs això és geografia que tenim aquí mateix, eh? Coses de muntanyisme, això. Els meus saben més que jo. L'Himalaia, que quan fa més bo, 10 sota 0. 10 sota 0, encara que sigui el mes de juny, juliol. L'Himalaia, i allà neva sempre. Això que aquestes lleis, que de 5.000 en amunt ja no plou, és cremar-se. A Suïssa també hi ha muntanyes altes, altes, ja, i algun nebot que va ser-hi. I quan arriben a aquestes alçades, ve mal de cap. Eh? Sí. Sí, això, bé, no és música, però això és geografia i també m'agrada.
Als seus 90 anys, en Jaume continua inquiet amb els seus interessos, la música, però també la geografia. Avui, amb aquest regust de muntanya i de folklore, hem conegut la vida musical d'un músic sense solfa. Però atenció, hem descobert que encara que no sàpiga de solfeig, sí que posa la vida en solfa.
Mario Ramírez i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 5 entrades dobles per l'obra Madame Bovary a l'Auditori de Cornellà de Llobregat. Una gran oportunitat per veure el clàssic de Flaubert. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la participació del seminarista Carles Ballbé als Jocs Olímpics de Londres i la polèmica sobre la possible dona de Jesús de les mans del doctor Armand Puig. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Buscarà la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Tenim ja el sopar aquí a tocar, falten només 3 dies, dijous a 9:15 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya, a l'Avinguda Diagonal 661, i amb pàrquing gratuït pels que vagin amb cotxe. Tenim el sopar, la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, sopar benèfic per aquests dos mitjans. S'han apuntat ja més de 750 persones, segons les últimes dades que tenim. Núria Ortín, coordinadora del sopar, bon dia.
Molt bon dia a tots, què tal?
Com anem? Un cap de setmana molt intens, una feina
intens, que no parem.
Gràcies i moltes felicitats.
Gràcies a tots.
Avui, repassant la història de Ràdio Estel, volem parlar uns moments amb Francesc Romeu, sacerdot i periodista. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
I amb Francesc Rosaura, que és periodista, és laic en aquest cas, pare de família, director del programa de televisió de Catalunya Signes dels Temps i també, doncs, en el passat treballador d'aquesta casa. Francesc Rosaura, bon dia.
Bon dia, Ignasi, i tots plegats. Què tal?
Gràcies, molt bé, gràcies a Déu. Francesc Romeu va ser el primer presentador del programa El Primer Cafè i Francesc Rosaura després també va dirigir i presentar aquest programa. Per tant, tenim dos predecessors meus aquí.
Esteu tots junts, ja ho hem fet expressament.
Junts,
sí.
El Primer Cafè, una part important, podem dir, de la història d'aquest programa, no? Qualsevol dels dos, Francesc.
Bueno, jo sí que és veritat que encara tinc en la meva memòria aquell bon dia i benvinguts al Primer Cafè. I encara ho tinc molt, molt, molt en la memòria. A més, amb molts nervis, perquè començava amb una cosa que era nova, que era ocupar la franja del matí. Tinguem en compte que Ràdio Estel va néixer com una radiofórmula, per tant, que només emetia música, però després es va creure l'important d'anar fent algun programa de contingut, que no només fos música. es va guanyar la, el primer que es va fer és guanyar la franja de la nit, del vespre, però quan va venir Santiago Ramantol com a director, va tenir la idea de recuperar també la franja del matí. I jo recordo, jo venia als vespres, aleshores, al programa de l'Oriol Llop, i un programa que es deia Àgora, que em sembla que el feia el Francesc Rosaura, oi que sí, que no m'equivoco?
Sí.
I que tenia molt bons contertulis, jo també havia vingut alguna vegada. Llavors el Santiago Ramantol, abans de l'estiu, em va dir això, de dir, escolta, hem pensat ocupar la franja del matí i començar amb un informatiu. No està bé que la gent hagi d'escoltar altres ràdios per estar informada, ha d'escoltar també la nostra ràdio. La idea em va semblar molt bona.
I vam fer una aposta arriscada, que és fer la tertúlia, que ara tothom ho fa, però a partir de les 8, 8 i pico, és a dir, més d'hora que les... En aquella època, estem parlant de fa 10 o 15 anys.
L'any 97 va començar. Bueno, el primer cafè, 97 va començar, sí, o sigui, quan portava 3 anys Ràdio Estel. Sí.
En aquell moment, les tertúlies radiofòniques començaven a les 9 aproximadament. Nosaltres començàvem la tertúlia a un quart de 9 del matí, no? Pel que suposava també als nostres contertulians d'esforç de matinar, no? Però jo crec que va ser, com deia en Francesc, una aposta molt, molt interessant de la direcció d'aquell moment, no? Una aposta en el fet de dir, oferim una tertúlia diferent, perquè volíem fer una tertúlia diferent, que encara la continueu fent, però tocant l'actualitat, no?, amb aquests ulls cristians. Jo crec que va ser realment un encert, i un encert encara que s'hagi mantingut durant tot aquest temps.
Sí, el Toni ara em deia, Francesc, els dos, que clar, que nosaltres estem encara aquí al costat de Sants, però que això, ell era el vostre tècnic a l'Avinguda Diagonal.
I tant.
Ha continuat amb físicament diferent.
Exacte, sí, amb el, ui, evidentment és la persona que portava el control de... Jo diria que és el tècnic que hi ha hagut des de l'inici, no?,
sí,
en aquest
sí,
sentit.
Sí, un dels tècnics des de l'inici, sí.
Sí.
De totes maneres, això que diem de fer una tertúlia a partir de l'actualitat, també hem de recordar que en aquell temps l'actualitat era molt diferent d'ara. És a dir, jo recordo que quan vam començar no teníem la informació que tenim ara via internet, via xarxa, ni tampoc la que tenim doncs, en el Twitter o en el Facebook o en els serveis d'informació. No hi havia diaris digitals que tu poguessis consultar. Per tant, nosaltres vam començar els serveis informatius amb una colla de gent que ens havíem llegit el diari. I que l'única cosa que fèiem era comentar el que portava el diari. I els nostres contertulis de la tertúlia només els demanàvem una cosa. Heu de venir aquí amb el diari llegit. Cosa que ara sembla impossible, no? Perquè ara doncs, ens connectem a l'ordinador i tenim els grans titulars de lo que està succeint ara, no? Doncs, bueno, llavors volia dir això de llevar-te molt aviat, a les 5 quarts de 6 estar allà a la redacció, anar-ho preparant tot. Per sort, hi havia una cosa que jo després no he vist en cap altra ràdio, que és un grup de persones amb molta il·lusió.
Sí, doncs temporada 97-98, amb el primer cafè i un equip, on també hi havia Jaume Reixac, que algun dia també presentava el programa, oi?
El sacerdot. Sí, exacte, no sé quins dies feia el Francesc.
Jo feia dilluns, dimecres i divendres, i el Jaume Reixac feia dimarts i dijous.
Doncs molt bé. I després del 98 al 2000 va ser Francesc Rosaura, amb un salt una mica, doncs, pel que fa a recursos, és a dir, amb més recursos, va fer un programa nou, però era també el primer que feia, del 98 al 2000, oi?
Exacte, sí, va ser una evolució, no?, diguem, del que havien presentat en Jaume i en Francesc, sí que potser es va ampliar una mica la durada, no sé exactament, i potser el grup de tertulians en aquest sentit, i es va incorporar també la Natàlia Torrent, també en aquell moment a l'equip de redacció. Bé, es va intentar donar també, hi havia la informació del trànsit, repassar amb la premsa. Bé, el que ha anat una mica creixent i després heu anat consolidant vosaltres, no?, per oferir això, una alternativa a la ràdio matinal,
sí.
I bé, jo destacaria, avui dia, mirant les tertúlies, escoltant les tertúlies radiofòniques de moltes emissores i veient algunes tertúlies televisives, vaig dir, mira, aquesta persona va començar amb nosaltres a la Ràdio Estel, a fer de tertulià, no?
Sí, fèieu molt seguiment de partits polítics, no?, i d'entitats, oi,
sí.
Francesc?
Hi haurà molts que venen al sopar que són tertulians, us trobareu.
Sí.
Doncs,
sí.
Un bon retrobament.
El que teníem més era això, teníem representants gairebé de tots els partits polítics.
Exacte.
Jo recordo, per exemple, les grans nits electorals que havien fet a Ràdio Estel, amb un seguiment importantíssim. És que teníem una idea, jo, a mi me la
ràpidament, sisplau, que se'ns acaba el temps, sí, ràpidament.
El Santiago Ramantol, que era això de la simulació. És a dir, vam simular les grans ràdios. És a dir, teníem una persona que es llevava a les 6 del matí, que mirava el temps i ens deia la informació del temps. Sí, teníem gent que ens explicava com estava Barcelona pels carrers. Vull dir, teníem simulacions, que avui en dia doncs, ja tenim serveis que ho fan, que ens valíem d'això.
Doncs hem d'acabar recordant que després de Francesc Rosaura, Jaume Reixac i abans Francesc Romeu van ser presentadors del primer cafè l'Aure Ferran, també el Dani Vilaró, un servidor i l'Emili Pacheco, i després una altra vegada jo amb l'equip actual, amb la Carolina Costa, que també ha presentat alguns dies el programa, i en fi, tots som, i molts altres, que ara no podem repassar els noms de tots, que han col·laborat d'una manera o d'una altra amb aquest programa. Bé, dieu-nos per acabar, Francesc Romeu i Francesc Rosaura, que ja hi sereu en el sopar, o si és que hi sereu, o si no, recomaneu als qui ja ens escolten que hi vagin.
Jo personalment hi seré, em fa il·lusió ser-hi, i si puc saludar gent que vam compartir dies i hores i l'esperit de Ràdio Estel, doncs serà
un
honor.
Molt bé. I Francesc Romeu?
Jo no hi podré ser. És el dia 4 d'octubre és Sant Francesc de Sí.
Felicitats a tots dos, eh?
No és el meu sant, però sí el del Francesc Rosa.
No, tampoc.
Ah, tampoc, vaja, doncs no és el sant. Val.
Som de Paula, nosaltres. Sí.
Doncs molt bé,
nosaltres
ho deixem aquí.
De Paula, exacte.
Adéu-siau, però eh?
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Una abraçada, que vagi bé. Són les 10, doncs...
Fins demà.
Fins demà. Adéu-siau.
Adéu. Ràdio Estel.